quines són les claus per intentar resoldre aquests petits fallos que implica la incompetència?
Bé, hi ha petits fallos i hi ha grans fallos, no? La incompetència, jo, senzillament, és quan no, les coses no surten, no? I les coses poden no sortir per moltes raons. Aquestes, tampoc ens hem de... O sigui, la gestió d'incompetents a vegades pot fer pensar amb els polítics, com deies, però també convindria que penséssim amb les persones que tenim al nostre càrrec, si és així, o amb nosaltres mateixos, que segurament estem provocant part d'aquesta problemàtica, no? I per tant hi ha de tot, o sigui, la meva tesi és que no hi ha una única medicina. De vegades en l'àmbit de la gestió de persones s'ha parlat molt de la motivació i de la comunicació com una eina, i realment ho són, però hi ha problemes que no tenen res a veure. O sigui, ara no fa massa estàvem intentant assessorar amb un grup deien que estaven molt estressats, un seria de teleoperadores, i clar, després quan ens vam acostar doncs no necessitaven relaxament i ioga, el que necessitaven és una redefinició de les càrregues de treball que no provoquessin aquelles situacions extremes que després es repetien. No?
Sí, que és el que provocava que semblés que fos incompetència.
Sí, però en aquest cas la incompetència no reia amb la part més emocional, que sovint els professionals del meu perfil sembla que tot és psicologia, jo crec que la psicologia fa molt, però hi ha altres vegades que les coses senzillament no tens prou recursos, no tens prou informació, no tens prou temps, i és allà on hem d'incidir.
Llavors, quines són les maneres de detectar on rau el motiu d'una incompetència en una feina o en un procés? És a dir, com se detecta?
Bé, primer això, doncs obrint, no?, posant-se les ulleres, no? I aquí, aquest posar-se les ulleres, sovint, i cada vegada més crec que és parar-se a pensar. No tenim el coratge de dir, bueno, realment, sí, ens queixem de tot, no? Però bueno, no, ara anem a analitzar-ho, no? I, o sigui, no tenir el coratge, no tenir una mica de temps, jo crec que qualsevol professional i qualsevol grup ha de dedicar una part, hi ha un famós guru, Steve Covey, no?, que parla d'un concepte que jo crec que és molt útil, que és afilar la destral. O sigui, nosaltres si treballem amb les eines que treballem cadascú, i per un serà doncs l'escriptura, per altres seran les màquines, doncs i hem de dedicar un temps, que jo crec que hauria de ser almenys un 10%, d'alguna manera de parar-se i de mirar com ho fem, i de mirar com ho fem, i de veure en què ens equivoquem. I és això a nivell individual, i un pot veure la seva agenda setmanal o quinzenal on estan aquests forats, i a nivell de grup també. O sigui, cal reflexionar, cal parar-se, i cal parlar-ho, i a partir d'allà pots arribar a un diagnòstic correcte i plantejar un pla de millora.
Perquè aquí a Catalunya, a Espanya, a Lleida, hi ha molta incompetència en les empreses, en les produccions. Diuen que no són gaire productius els espanyols comparats amb altres grups socials d'Europa. No sé si això és així o...
És veritat que el nivell de productivitat espanyola és depriment, és molt més baixa que els països de l'entorn. I, curiosament, en canvi, el nivell d'estrès, a diferència dels tòpics de que aquí doncs, la gent no fot ni brot, no, o sigui, nosaltres estem darrere de Corea, tenim el dubtós honor en els estudis transversals que s'han fet de ser el segon, pel que fa a directius, un país més estressat. Per tant, és el colmo d'esforçar-se inútilment. I també aquesta és una de les meves reivindicacions. Sovint es parla de la cultura de l'esforç, i a hores d'ara això s'ha intentat aplicar maldestrament al món de l'ensenyament, de l'ensenyament mitjà i fins i tot universitari. Crec que no es tracta de fer moltes coses i d'anar molt accelerat, sinó de fer menys coses i fer-les millor. Per tant, una part d'aquesta manera de superar la incompetència consistirà, al meu parer, d'intentar viure d'una forma més tranquil·la.
I aquí... Quin paper hi juga la formació? Estem també a la cua en formació contínua al llarg de la vida laboral? I això també és una de les motivacions d'aquesta incompetència que ens rodeja i que ens llastra?
Clar, aquí hi ha molts camps. Un, jo crec que és l'ensenyament mitjà. Crec que hi ha hem entrat, i hauríem d'aprendre del cas finès. Curiosament, Finlàndia és el país occidental que ensenya als nens més tard a llegir, i tot i així ho aconsegueix més profundament. O sigui que prenent les dosis adequades, no? Doncs potser, crec que, i ho veig a les meves filles, o sigui, tenen molta intensitat d'estudiant, però ho fan d'una forma tan accelerada i tan superficial que cada any repeteixen el mateix currículum perquè no els hi ha quedat res. A nivell universitari, donaria per un programa sencer, porto 20 anys a la Universitat Espanyola, i crec que tampoc anem pel bon camí. O sigui, crec que aquesta figura del mestre, de recolzar-nos amb l'interès professional directe, amb l'experiència directa professor-alumne, no és la línia, la nostra interpretació que hem fet de Bolònia, que anava per un altre costat. I per últim, el camp de les empreses, crec que també s'ha donat una bona dosi de formació. O sigui, les quantitats d'hores de formació, que han d'incrementar, però ja són significatives, però crec que sovint s'ha caigut en una espècie de món. Hem convertit de vegades, i ho parlàvem aquest matí, el món de la formació, que és necessàriament de l'aprenentatge, un món de la paciència, de la repetició i a vegades de l'esforç, en un món més aviat proper a l'espectacle, on l'objectiu és crear bones sensacions. Això tampoc ens ajuda a mig termini a tenir bons professionals.
Doncs escoltar i aprendre dels altres també per formar bons líders i líders competents. Gabriel Ginebra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.